Al matí, amb Raquel García. El cub blanc.
Segurament molts de vosaltres, quan aneu caminant pels carrers i places, us heu fixat en un mur que ha convertit en un gran llenç per artistes urbans, cridant la nostra atenció amb el seu domini dels colors, de les formes, del missatge i la tècnica del graffiti i de l'art urbà. I és que, afortunadament, pintar un mur ja no està tan mal vist per la societat i avui descobrirem l'entitat Contorno Urbano, la primera fundació del país dedicada a impulsar aquest art. Així que obrim ja les portes del Cub Blanc, la nostra galeria d'art particular apta per a tots els públics i gratuïta. I per això donem la benvinguda al Gerard Torràs Sant Martí, artista, docent i dinamitzador de l'Acadèmia de Belles Arts. Bon dia, benvingut.
Bon dia, Raquel.
També ens acompanya l'Esteban Marín, també més conegut artísticament com a Coet, que és també membre de la Fundació Contorno Urbano, l'entitat que vol fer aquest art més participatiu i urbà, i suposo que també millorar els espais urbans de la ciutat, no? Bon dia i benvingut.
Bon dia. Sí, de fet, des de la Fundació neix una miqueta barrejant tant l'art urbà com l'arquitectura, perquè l'equip que tenim és molt multidisciplinari. Pensa que tenim gent de l'educació, tenim arquitectes, tenim artistes urbans una miqueta, i la visió de millorar els espais urbans sempre ha sigut com una cosa que la tenim bastant integrada des de l'inici.
Uh-huh. Per què vau decidir crear Contorno Urbano i quin any, amb quin objectiu i filosofia?
L'associació Contorno Urbano és una fundació, però ve d'una associació prèvia que té una trajectòria ara ja de 10 anys, i quan el projecte va començar a ser gran, nosaltres, que venim quasi tots del tercer sector, vull dir que ara tinc 33 anys, vaig començar la meva primera entitat sense any de lucre als 17, vull dir que he estat tota la vida en aquest sector, vam voler redoblar una miqueta l'aposta i llançant-nos encara més al tercer sector, que és una fundació a la que l'associació es va fer gran, vam decidir fer això, i sobretot la primera d'Espanya, no? Perquè quantes fundacions al voltant d'art contemporani trobes, o d'artistes contemporanis trobes, però d'art urbà o d'aquest tipus d'art una miqueta nova no en veus a penes. De fet, som la primera, no l'única del món, però som la primera d'Espanya.
I per què us identifiqueu amb aquest tipus d'art en concret?
Perquè portem practicant-la des de que érem adolescents, segurament. La meitat de l'equip portem practicant-ho des de petit. Jo porto pintant des dels 15 anys, més o menys. Molt, de fet, d'això, no soc de Sabadell, però molt d'aquí ho vaig fer aquí a Sabadell. I és la nova via, és la nova onada que està entrant a molt de llocs. I la diu molta gent o no, en realitat.
Sí, de fet, hi ha veus que diuen que és l'art del segle XXI, no? Que ha agafat amb molta força.
Home, és el que parlàvem, no, abans. És un art que neix als 70, a Nova York, i sembla com una cosa molt nova, i és veritat, però ja tenim una trajectòria de 40-50 anys, comença a estar establert, comença a haver-hi fires d'art al voltant d'aquest tema, comencen a haver-hi galeries, comencen a haver-hi exposicions, estem entrant als centres d'art, vull dir que la transició del carrer a l'interior està, no en l'establishment, no, però està començant a ser més reconegut. Uh-huh. És un pas que s'està fent de manera lenta, però que s'està fent de manera bastant estable i bastant continuada.
Uh-huh. Jo crec que un dels factors més interessants també de Contorno Urbano és aquesta vinculació amb les persones, no? Que de fet la gestió cultural és el que té, aquesta mediació entre l'artista i l'espectador. Clar, vosaltres produïu i ajudeu a produir als artistes projectes de caràcter públic on el veïnat hi ha de tenir sí o sí una vinculació.
Sí, clar, aquest és l'altre tema, no? Més enllà del que tu puguis fer amb projectes més culturals o projectes expositius més d'interior o d'estudi, tot el que passa a l'espai públic has de tenir una responsabilitat. Vull dir, no pots fer qualsevol cosa en qualsevol moment i de qualsevol manera. Moltes vegades estem veient ara casos que quasi cada ciutat té el seu festival d'art urbà, o s'estan començant a fer mitgeres sense cap mena de control ni criteri. Quan dic control és a nivell de conservació, a nivell de contextualització i a nivell estètic i a nivell de criteris, perquè el que no pot ser és que caiguem en els mateixos errors que ve a ser l'art de rotonda o aquest tipus d'actuacions imposades a l'espai públic que es porten promovent des dels ajuntaments des de fa molt d'anys, no? Llavors, la manera de no caure en aquell error és treballar amb residències, amb els artistes, connectar-los amb les entitats, connectar-los amb els veïns, que tinguin sobretot quan té una vocació de permanència a l'espai públic, que hi hagi darrere un context i que l'artista tingui tots els ingredients i tota la informació necessària per fer una cosa que no només duri en el temps a nivell físic, que no es caigui la pintura al cap de dos dies o es descolori, sinó que tingui sentit per les persones que habiten aquell espai durant molts anys. Però només pot tenir sentit si hi ha hagut un bon treball de comissariat, hi ha hagut una bona relació entre l'artista i aquesta comunitat mateixa, no?
Aquí llavors hi ha com una negociació, diguem-ne, amb l'administració pel tema d'un cert pla urbanístic o no?
No, depèn una miqueta de la ciutat, eh? A Hospitalet, per exemple, que portem molt d'anys fent coses, sí que tenim una miqueta de planning o de mapa, però les coses van vinguent, la veritat, eh? Ara sí que arrenquem un projecte molt gran a una altra ciutat, que portem un any i pico planejant-lo, i sí que és sobre plànol, tal qual. Vull dir, buscant els espais i amb una planificació, pensant en una planificació de ciutat més que d'una obra concreta, i dotar a tot el que es faci durant aquests següents anys d'un relat conjunt i d'una metodologia, sobretot, no? Sí que és veritat que moltes vegades quan fem intervencions l'escala de l'espai ens marca molt el que farem, ens marca molt per l'escala. Si és un espai accessible, és molt més fàcil que pugui portar la mateixa gent que conviu allà a treballar, a pintar físicament.
A pintar el mateix veïnat, no? Diguem-ne.
Sí, a pintar el mateix veïnat, sota la direcció artística d'un professional, evidentment, però a pintar el mateix veïnat. Això una. Després la paret també t'està dient una altra cosa. Si tu veus la paret, igual no et dius res, però si mires al voltant veuràs quins agents es poden vincular a aquell espai. Hi ha una escola al voltant, hi ha una fàbrica plena d'artistes, hi ha l'associació de veïns a dos carrers, aquella plaça és un punt d'interès històric de la ciutat perquè va significar X... Vull dir, això és un anàlisi que t'has de fer prèvi abans d'intervenir qualsevol cosa, perquè també t'està dient el que has de fer, o el que pots fer o el que no, o on te pots vincular.
Treballeu bastant amb les escoles, eh? Deu ser brutal pels nens poder...
Sí, el tema, el nostre projecte educatiu és constant, perquè estem pràcticament cada setmana estem treballant amb una escola o amb algun institut. Rara és la setmana que no tenim alguna coseta. I és una experiència molt divertida, perquè moltes vegades el públic o els que participen en aquest tipus d'intervencions no participen en tot l'arc. Que vull dir, quan un ajuntament et fa una consulta, o quan comences un projecte, o uns nens comencen un projecte, de vegades no el finalitzen. Poden opinar o poden fer alguna cosa, però no fan tot l'arc. Quan dic tot l'arc és codisseny del que pintarem i execució compartida. Evidentment, sempre el que diem, amb un artista, una educadora, gent que hi ha al voltant, professionals, no? Però dissenyen i executen totes les obres.
I com, quina és la relació que genera, no? I quina és la reacció també d'aquests nens, dels veïns, de tota la gent que hi participa, i també quins són els requisits per poder col·laborar en els projectes que vosaltres impulseu?
Requisits, tenir ganes de pintar, sovint. L'única, no, perquè moltes d'aquestes jornades fem jornades obertes. Vull dir, quan és un mural comunitari gran en un barri, a part de les sessions que jo pugui fer amb les entitats, no arribo a tothom d'aquell barri perquè no tothom està afiliat a una entitat o participa activament en una entitat. Llavors sempre a mínim fem una jornada, quan som murals grans, una jornada oberta al barri, totalment oberta, i qualsevol que vulgui venir doncs pot venir a pintar allà i a col·laborar, no? I si es fa molt bé aquest procés, hi ha un grau d'empoderament del ciutadà envers aquell espai i envers aquell artista i aquella obra, perquè està parlant del que ell entén o del seu context, molt gran.
O sigui, això seria en part dels valors, no?, que impulseu a través d'aquesta fundació.
Sí, és una arma d'una miqueta de doble filó, no? Perquè si no fas bé aquest procés pot crear un rebuig també. Si tu intentes fer un procés participatiu, que ara està com molt de moda, no? Al final estem utilitzant eines de procés participatiu d'arquitectura que són de codisseny d'espais urbans en codisseny d'intervencions artístiques a l'espai públic, però la metodologia no és diferent que el que s'està utilitzant ara per dissenyar una plaça amb els veïns. El que passa és que en lloc de dissenyar una plaça estic dissenyant una intervenció que parli del context o del caràcter o de la història d'aquell veïnat o d'aquella escola, o depèn, cada situació és un món.
Clar, i a part també aquests veïns contribueixen a la regeneració de la ciutat i de l'espai urbà, perquè hi ha molts murs que estan malmesos, i si a sobre es poden renovar amb una obra de caràcter artística, pues és un valor.
Totalment.
Després... Això és un valor afegit, no? Doncs utilitzar aquest art per engalanar o per fer més amables aquests espais degradats, i suposo que per això moltes vegades també aposteu per aquests murals de gran format, no? Per l'impacte,
sí,
suposo.
Nosaltres mitgeres no en fem gaires, eh? O sigui, mitgeres de gran format no en fem gaires precisament per això. Primer, perquè si fem una mitgera ha de tenir molt de sentit perquè faig aquella mitgera. Segon, perquè el cost que té per fer-la bé i que es conservi durant molt d'anys acostuma a ser elevat. I tercer, perquè en una mitgera realment no puc fer participar les persones. O sigui, la participació té graus, ja ho sabem, i a la fase del procés vam fer una, per exemple, molt important l'any passat ara al maig de l'any passat, amb un artista valencià que es diu Estif, que és una de les, segurament, de les figures més transcendents d'Espanya en aquest sentit. I el grau era una mitgera, per tant no puc pujar els veïns a pintar, evidentment. Sí que es va fer una residència de 10 dies.
Perdona, no pots pujar, perquè entenguin els oients, no pots pujar-los amb una grua, no?
No puc pujar-los a pintar, físicament. Sí que hi ha altres jocs que es fa. Ara, per exemple, hem tingut la Verònica Wehrmeister, que porta l'itinerari muralístic de Vitoria-Gasteiz, i allà ella crea un grup motor cada any, i els mateixos veïns o membres del grup motor pinten. Però aquí la normativa a Catalunya és impossible que em deixin pujar un andami a un veí, ni de broma. Llavors, com que no poden físicament pintar o ajudar l'artista a pintar, sí que participen activament en una altra fase del procés, amb tallers, activitats. Jo que sé, aquell mural anava molt de la història del barri. Doncs van fer tallers de memòria, van fer tota una recerca. Vull dir, l'artista va estar 10 dies, 8 hores treballant amb unes... En total van participar unes 30 entitats allà, que és, que és moltíssim.
Explica'ns altres projectes així que heu impulsat, no? I que han tingut, doncs, força èxit, i quin era l'objectiu?
Un dels projectes segurament dels nostres més coneguts és el projecte 12+1. El 12+1 és un projecte que neix a Sant Feliu de Llobregat al juny del 2015, i ara mateix s'està executant a Sant Vicenç dels Horts, Sant Feliu, Hospitalet i Barcelona simultàniament. Ara Hospitalet i Sant Feliu està parat perquè estem amb l'Expo, però el projecte bàsicament consisteix en... Vam canviar-li l'ús a una paret, en resum. Vam agafar una paret i vam dir: a partir d'ara aquesta paret no és una paret grisa, no és una paret sense contingut, és una paret on cada mes vindrà un artista a intervenir. No diem que és una galeria, perquè ben bé no és una galeria, tot i que té el ritme d'una galeria a nivell de cada 30 dies ve un artista, i evidentment cada obra es destrueix. Cada nou mural destrueix l'anterior, i segurament el format és més semblant a una mostra, probablement, que una galeria, perquè no és la vocació. Tampoc la vocació del projecte és mostrar precisament tot el que està passant dintre d'aquest nou art contemporani, com li diuen a molta gent, en el que il·lustradors, dissenyadors i molts moviments diferents estan sortint al carrer a pintar. Gent que abans no se li havia ni passat pel cap sortir al carrer i intervindre a l'espai públic estan sortint. La setmana passada, sense anar més lluny, vam tenir una il·lustradora, Flavita Banana, no és muralista, però va sortir de l'estudi i van a pintar en el projecte 12+1 de Barcelona. Què vull dir? Que no només gent que pinta grafiti, no només gent que ve de l'art urbà surt al carrer a pintar, i depèn de quins projectes i de quin marc estable li puguis oferir a segons quins artistes, ja sortiran.
I llavors com es trien aquests artistes? Segons el projecte? O depèn, quina és la dinàmica?
Depèn, normalment és per convocatòria, tot i que cada vegada que obrim un nou espai, el primer any acostumem a fer-lo comissariat, i el segon any d'aquell espai ja sí que és per convocatòria. El primer any sempre el comissariem per tenir clar el relat i poder tenir un diàleg clar amb el públic i saber exactament el que vull i el que necessito per arrencar aquest projecte. I a la que la dinàmica amb els veïns ja està establerta, convocatòria. Pensa que l'última d'Hospitalet, que va ser la convocatòria es va ser del 2017, per pintar durant tot el 2018, es van presentar quasi 300 artistes.
Imagina't.
Això per triar és una bogeria.
És una bogeria.
A l'hora d'escollir és una passada.
I a la nostra ciutat heu fet algun projecte o esteu pendents
d'impulsar? No, de fet no, la veritat és que no hem fet res.
Gerard, sí, t'haurem de fer alguna cosa, eh?
Bueno, és que els periodistes sempre busqueu coses més enllà, no?, de la notícia actual, i suposo que encara no podem dir massa, no, perquè s'està tot gestant, però estem en ello.
Perquè sí, hi ha moltes parets i murals molt grisos aquí a Sabadell, que suposo, sí, que seria molt interessant convertir-los en...
S'han fet coses, tampoc no estem des de zero. De fet, hi ha un col·lectiu que, com tots sabem, pues, hi ha artistes, pues, que han fet bastant, com el que comentàvem abans, el 13, no?, que s'han fet mostres des de l'administració, no?, en alguns casos, com és el Museu d'Art o el Casal Pere IV. Falta encara més, falta obrir parets, no?, que diem en el nostre llenguatge. Però bueno, sí que jo crec que és un desenvolupament que a poc s'ha d'anar fent des de una mica com fa Contorn Urbano, no?, com que la societat li dongui aquest suport. Ja no és només l'administració que ha de d'alguna manera fer-ho, sinó que ha de ser una mica tots que empenyem el carro.
Els veïns, les entitats, no?, que vulguin, doncs, col·laborar, però per Sabadell, sort s'està gestant alguna cosa, sí, em quedo amb això.
Sabadell té tots els ingredients per tenir... Té la història, perquè és un dels focus de grafiti d'art urbà de la zona de Barcelona amb molta diferència, portem molts anys i en artistes d'una qualitat altíssima. Té el tipus de ciutat perifèrica que és ideal per fer aquest tipus de projectes. Falta una miqueta pues, que l'administració ho assumeixi com una eina més d'intervenció de l'espai públic i d'intervenció comunitària, i que estiri, es digui, una miqueta la manta al cap i que es decideixi a fer segons quin tipus de projectes, però ja s'estan fent coses, evidentment.
Bueno, Sabadell també va passar una història fa també temps que, fruit de l'especulació urbanística que hi va haver, doncs, fa anys, van aixecar-se molts murs de contenció, d'aquestes murs d'obres, no? Llavors, clar, un artista que es dedica al món del muralisme o l'art urbà es planteja, no?, què fer amb aquests murs, perquè és un lloc idoni per construir, doncs, el seu imaginari i realitzar una producció. Llavors, clar, jo penso que hi va haver una època que comentàvem, no, abans en el Micronov, diguem-ne, que la gent s'hi va volcar molt, no? I ara sembla que la cosa ha parat una mica. I de fet, artistes com el 13, que van acabar volant internacionalment, doncs van estar fent cosetes ja no només en aquests murs, sinó la mentalitat, no? Després també tenim impactes visuals, que ja pues, és un lloc on tots una mica ens hi havíem reunit d'alguna manera.
I també et volia demanar, doncs, en quins projectes ara mateix esteu treballant i també com veus el món del grafiti i de l'art urbà a casa nostra.
Pues ara mateix estem, pues, el que hem parlat, el projecte educatiu, que pràcticament cada setmana tenim alguna coseta. La setmana que pintem a la Universitat de Barcelona, per exemple, a la biblioteca, al CRAI, o allà al Serra i Abella, que és un centre d'art també d'allà de l'Hospitalet, però ja dic, cada setmana quasi hi ha un centre educatiu. El 12-1 ara mateix està funcionant a Sant Vicenç dels Horts i a Barcelona. El diumenge acaba l'exposició del Centre d'Art i Classala del 12-1 de la tercera edició de l'Hospitalet, i demà inaugurem a Sant Feliu de Llobregat una altra exposició. Estem fent quasi una exposició no per setmana, però cada 15 dies tenim alguna expo. Entre la nostra galeria pròpia i centres d'art municipals o així, estem fent pràcticament una exposició, sí, cada 15 dies.
On és la vostra galeria, per si la gent vol anar a veure?
Estem a carrer Garraf 31 de l'Hospitalet, molt a prop de Metro Torrassa.
I també molt presents a les xarxes socials.
En totes.
Sí, que de fet el passat 15 de març van inaugurar Bang Bang Pow amb una mostra, amb un cert caràcter pop, no? Amb la Emily Eldridge, Cristina Lina, Perrin Honoré i Ro Ledesma. Jo crec que el graffiti també una particularitat que té, no? És que molts artistes que pròpiament no van començar amb el graffiti, sinó que venien prové de les belles arts o inclús del món de la instal·lació, no? en termes d'art contemporani, ara estan realitzant coses amb el graffiti, no? I llavors és com que aquest món s'està eixamplant, no? El que podia ser abans el graffiti, lletres, això ara s'ha convertit en una aplicació,
obrint,
potser.
Ara, per exemple, aquesta exposició de què parlava, no? Van Van Pou, són quatre il·lustradores que no venen del graffiti, però estan pintant mur activament als carrers de Barcelona, estan pintant murals activament i no venen del graffiti. Però és que l'expo del desembre, per exemple, va ser d'un noi que és arquitecte i fa instal·lacions, fa coses molt més volumètriques i està dintre de l'art urbà, podríem dir-ho, però està, ell ve de l'arquitectura i no ha pintat, vamos, no ha agafat un spray quasi en la vida, i s'està obrint. I també una mica passa al revés, vull dir, gent que comences a pintar graffiti amb 14-15 anys, i això per tu és una entrada al món de l'art, te tires a fer il·lustració, te tires a fer belles arts, te tires a... Molta de la gent, de fet la majoria de gent que pinta graffiti, molts d'ells acaben estudiant art o tenen alguns estudis d'art, ja sigui disseny, ja sigui il·lustració, sigui el que sigui, no? Però és un pas que s'està donant a les dues direccions i és molt divertit.
De fet, també en el mercat de l'art sembla que comença a ressonar, no? El tema, molts col·leccionistes estan apostant cada vegada per l'art urbà i sens dubte només cal mirar les fires d'art que tenim Urbanity és del 2017.
Urbanity, Esteban? Aquest ha sigut el tercer any.
El tercer any, no? O sigui, va començar el 2017, clar, en un ambient de on imparava en l'art contemporani, doncs s'ha pogut fer el seu lloc.
I no només això, a part d'Urbanity, Urbanity és una fira que va ser al voltant d'Arco, només de galeries d'artistes urbans, però és que no només això, sinó a Arco mateix, més enllà de la porta, que és un...
Sí,
la porta de Renfe, que va ser, o sigui, una anècdota i una vergonya, però sí. Bueno, un artista portuguès com Bills, que és un artista que ve del graffiti, estava a Arco, ja no Urbanity, estava Arco, i a la resta de fires, a Hybrid o Armat o altres fires, hi havia algun artista, sempre, en totes hi havia algun artista que prové del graffiti. Vull dir que a totes les fires d'Arco aquest any hi ha hagut, en totes les fires hi ha hagut algun, com a mínim un.
De fet, també vam fer alguna conferència al Reina Sofia.
Vaig participar, de fet.
Participar,
De fet, vaig estar en un debat de museus i art urbà, com els museus acullen o no acullen aquest tipus d'art, com fer l'entrada de fora cap endintre, com s'ha de documentar o no, i va ser el Reina Sofia, que també és una cosa molt significativa. També està impulsat pel Departament de Restauració i Conservació d'Art. Vull dir que ja ve d'uns sectors, no? Però estar parlant d'art urbà al Reina Sofia també sembla molt significatiu.
Evidentment, vol dir que hem canviat molt i moltíssim la mirada. Sí. Per cert, vosaltres, com us financeu
com
recursos?
Podem,
suposo que difícil, no?
Sí, no.
Fer viable el projecte.
La gent moltes vegades pregunta si al ser una fundació tenim alguna mena de finançament. No tenim a ningú empadronat amb diners. No tenim cap empresa darrere. Ens financiem prestació de serveis, subvencions, donatius... una miqueta, la veritat, com podem. Tenim un bon pressupost, pensa que som un equip, només a oficina som 5 persones, i entre producció, foto, vídeo, tal i qual som uns altres, o sigui, al final som un equip d'unes 9 persones, vull dir que som un equip gran, tenim la nostra seu, la nostra galeria, etc, etc, però tot és pues, treballant de dilluns a diumenge, 10 hores. Parlant així.
Amb molta passió i vocació, si els voleu doncs, a descobrir, buscar, a ajudar també a col·laborar o demanar algun projecte, els busqueu, googlegeu Contorno Urbano i els trobareu, tenen pàgina web i estan també present a totes les xarxes socials. Moltíssimes gràcies, Esteban, i
moltes
també al Gerard.
Per tenir-me.
Una abraçada.
Gràcies.